Avui he de començar parlant d'un col·laborador i amic, el del Joan Bellmunt. El Joan Bellmunt, que ha donat a l'Institut d'Estudis Ilerdens tot el seu ampli arxiu de diapositives i fotografies. D'on són aquestes diapositives i fotografies? Doncs dels 963 pobles que tenim a la província de Lleida. Des dels anys 70, el Joan Bellmunt els va recórrer tots, un per un, habitats o deshabitats. Aquests que s'havien d'arribar a peu, o els que s'hi arribava amb una carretera. Tots, 963. Espero que l'Institut d'Estudis Ilerdens estigui a l'alçada d'aquesta donació. Són 10.000 diapositives i 7.000 fotografies, ulla, 10.000 diapositives i 7.000 fotografies de l'arxiu personal i històric del Joan Bellmunt que dona a l'Institut d'Estudis Ilerdens. Espero que estiguin a l'alçada perquè ho cataloguin de manera ràpida i ho ofereixin a tots els lleidatans, perquè és una obra que és digna de veure-la. Jo he pogut gaudir d'algun tram d'aquesta obra i de veritat que això s'ha de fer ràpid. Joan Bellmunt, moltíssimes gràcies. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 24 de setembre del 2020, hores d'ara, pràcticament a 24 graus i mig a la ciutat de Lleida. Encara és una temperatura bona, un dia amb sol, però estem a dijous. I ja ens van dir que a final de setmana això canviava. Ara li farem un truc a l'Armando Álvarez, que ens expliqui com, si es van confirmant o no les previsions meteorològiques. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem, doncs, una repassada a tot el tema de les taxes als animals de companyia, les mascotes, els gossos, gats. Ho farem des de l'espai de veterinària, amb la Imma Sabater, des d'Anadon Veterinaris. I ens plantarem a la una parlant de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Avui, a partir de la una, és dijous, per tant, tenim les escapades de COPE amb el David Velasco, que ens oferirà totes aquestes idees per fer escapades avui en directe des d'Andorra, fins a les dues. Així és que comencem ara, són les 12 i 22 minuts, i anem directes cap a la previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, Armando, estem a dijous. Es va confirmant o no?
Pues sí. Se va confirmant, està molt fixe. De fet, aquesta onada de fred que ens ve, entre cometes, erosionada, perquè no és era de pleiver, però ja ha arribat a les Illes Britàniques, i avui assolien un rècord de fins sota zero a una ciutat de nom difícil de pronunciar a Escòcia. És a dir, de fins sota zero, i que sembla que batien un rècord des de 1997. Uh-huh. I les previsions tot indiquen que avui tenim un dia de transició, amb més núvols pel matí, més sol per la tarda, el vent encara s'aguanta, està bufant a velocitat, espera que t'ho estic mirant, nada, ara mateix 7 km per hora, no res, i unes temperatures que encara avui s'enfilaran per damunt de 25, 26, 27 graus aquí a la plana de Lleida i al voltant del 20, 25, de 20 a 25 a les capitals del Pirineu. Però podia caure alguna gotellada, poca cosa, i a l'espera del gran canvi de temps que sembla que arribaria durant la matinada de demà. Demà ja esperem el dia del gran canvi de temps perquè sembla que n'hi ha un desplom de temperatures.
Armando, perdona, quan dius la matinada de demà, vols dir d'aquí unes hores
sí,
o la nit de divendres a dissabte?
No, és la, ara
aquesta
la
nit,
propera nit, la propera matinada, abans d'arribar divendres, pues ja demà al matí ja començaré a notar, perquè mm-hmm. l'ofort vindrà a final del dia, començaré a notar l'arribada d'un aire més fresc, començarà a bufar el vent, encara pel matí de 30 a 40, 60 km per hora, i semblaria que demà el pic màxim a la plana de Lleida seria al voltant de les 5 de la tarda, entre les 4 i les 6 de la tarda, que podien arribar a cops de 80 km per hora, tot això en sol, que no s'esperin precipitacions al sud de Lleida. Les precipitacions quedaran concentrades al Pirineu cara nord, principalment cara nord, que degut al vent saltarà a la cara sud, i serien primer en forma de neu per damunt de 2.000 metres, però aniria baixant de cota al llarg del divendres, sobretot la nit de divendres a dissabte, pues, fins a 1.400 metres. Es podia acumular 30-40 centímetres de neu per damunt de 2.000 metres. Les temperatures se desplomaran al Pirineu, ja no cal ni dir-ho, de tal manera que l'altra matinada, la de divendres a dissabte, serà de ple hivern, amb temperatura sota zero al Pirineu i molt sota zero per damunt de 1.500 metres d'alçada. Estem parlant de 5 sota zero, 6 sota zero, bueno, algo inaudito per aquestes dates, no?, en les que estem. El dissabte ja quedaria tocat, fredot, igual que divendres. Hem d'esperar que avui arriben a 27, però demà potser no passarem dels 19, aquí a Lleida ciutat. Al Pirineu, força més baixes, potser no arribaran ni a 10 o a 11, a les capitals de comarca.
Bueno.
I durant el diumenge sí que, durant dissabte a la tarda ja anien afluixant els vents, i el diumenge encara seria acceptable, però quedarà molt frescot. Haurem de canviar l'armari demà, perquè les temperatures per sota de 20 graus, fins i tot 19, però amb vents de 60-70 km per hora, la sensació de fredor serà molt acusada.
Bueno,
demà, màniga llarga.
O sigui que res, sí que el que dius, ni tardó ni històries, aquí farem un canvi d'armari ràpid.
No,
bueno,
però
demà...
després la setmana que ve s'anirà recuperant. No tant, no arribarem als 28 d'ahir, per exemple, però no tindrem. Això és una entrada molt brusca, molt sobtada, molt contundent, que repassant històricament ens va passar fa 3 anys al setembre.
Sí.
Fins al 7 de setembre ja va passar una cosa semblant.
Bueno.
I després he remenat més enrere i de tant en quant passa. Cada 4, 5, 10 anys arriba...
Demà divendres ja farem la previsió del cap de setmana.
Ja
donarem la temperatura del migdia, que ja la notarem.
Temps, el podem precisar moltíssim durant el cap de setmana, però és un cap de setmana per estar més abrigats.
Bueno. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bona tarda.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. La policia local de les Borges Blanques ha comissat 60 quilos de marihuana a punt de ser recolectada. El cos ha denunciat la persona que resideix a l'immoble, un veí de la localitat de 63 anys. També han estat desmantellades dues plantacions de marihuana en dos domicilis de Golmés. Els Mossos han denunciat administrativament als propietaris per cultiu de drogues tòxiques. I declara al jutjat el professor de filosofia investigat per abusar d'una exalumna a Lleida. Està previst que el jutge citi la denunciant en els propers dies. I ara ens n'anem cap a l'actualitat pel que fa al tema del coronavirus. Maria Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar primer les dades que ens facilita el Departament de Salut.
Doncs sí, com ja sabem, fan referència al dia d'ahir, i ahir hi havia 22 persones ingressades i 10 a la UCI. Es manté bastant estable.
Uh-huh.
Pel que fa als casos confirmats positius, n'acumulem 12.015. I pel que fa a les defuncions, es mantenen a 303.
Molt
I el risc de contagi, avui sí que ha pujat una miqueta més i estem a 145 amb 80 punts. Ahir era 143.
Bueno, el tema de les escoles s'ha disparat. El tema de les escoles s'ha disparat i fins ara... la Generalitat de Catalunya oferia un llistat amb les escoles afectades. Bueno, era un llistat més o menys manejable. A hores d'ara ja han dit que ja no poden, perquè ara us donaré les xifres. I ara les xifres ja comencen a ser gruixudes, per entendre'ns. La situació dels centres educatius a Catalunya és, a hores d'ara, centres confinats totalment. Centres confinats totalment, tots els centres. 3 de 5.136... Hi ha 3 centres que estan totalment confinats. Ja t'avanço que un d'ells és a la comarca del Segrià, que és el d'Almenar. En total, a tot Catalunya hi ha 694 grups confinats. Un grup és una classe, una aula. Per tant, prop de 700 classes confinades. Això què suposa en persones? Doncs en persones suposa que tenim hores d'ara confinades directament des del món educatiu més de 13.500 persones. 13.500 persones, de les quals 12.500 són alumnes i pràcticament 1.000 són entre docents, PAS, PAE i personal extern. De tots aquests, els que han donat positiu són 1.325. O sigui, hi ha 10 vegades més de persones confinades que no pas de positius, però ja sabeu com funciona això. Si en una aula un dona positiu, automàticament es confina tota l'aula. De positius, si parlem de positius estrictament parlant, en prova PCR, que ha donat positiva, tenim 1.153 alumnes i 163 entre 200 personal del PAS i de la PAE i 9 de personal extern. Déu-n'hi-do. Dels tres centres que tenim totalment tancats a Catalunya, dos estan al Barcelonès, a la comarca del Barcelonès, i l'altre està a la comarca del Segrià, que ja t'avanço que és el d'Almenar. Justament ens aturem a Almenar perquè Salut, perquè al final Almenar van tancar primer una classe, després van ser dos, després van ser cinc, i ara és tot el centre. Doncs Salut ha efectuat 372 proves PCR en el cribatge poblacional en l'entorn escolar d'Almenar.
Doncs sí, Salut va efectuar aquest dimecres 372 proves PCR en el cribratge poblacional en l'entorn escolar d'Almenar. Les proves es van efectuar després d'haver-se detectat un augment dels casos positius de Covid-19 i en concret en alguns grups de l'escola del municipi. Segons Salut, aquest cribratge té l'objectiu de reduir les cadenes i la velocitat de transmissió a la localitat i anava adreçat principalment a la resta de grups de l'escola d'Almenar i a les seves famílies i al professorat. Tanmateix, les proves que es van fer al poliesportiu d'Almenar també es va obrir a la població d'entre 18 i 35 anys arran d'una festa il·legal realitzada dissabte passat als voltants del municipi.
Clar, és que clar, el problema és que ja fem aquestes històries i ja li sumem tot i a partir d'aquí el còctel ja veieu quin és. És que al final, és que a Madrid, és que a Barcelona... No, si és que... I aquí a Lleida estem molt bé. Sí, estem molt bé. Estem millor, vaja. No estem gaire bé, però estem millor. Però això... No vol dir que haguem de començar a fer festes, reunions familiars. Recordo que el Procicat ja ha aprovat, ens falta la data, però ja ha aprovat que el nombre màxim de persones en una reunió social serà de 6. Ho baixen de 10 a 6 persones, que no sabem quan entrarà en vigor. Per tant, escolteu, ni festes ni històries, i tot el que pugui ser a l'aire lliure, molt millor. I mascareta, i distància, i higiene de les mans, i no tocar-se la cara ni res. Al final, si seguiu aquestes coses, tot funciona. Però bueno, marxem cap a territori, Maria, perquè 11 residents del sociosanitari de Puigcerdà han estat traslladats a l'edifici de l'antic hospital per fer la quarantena.
Un total d'11 usuaris de la residència sociosanitària de Puigcerdà que no tenen la Covid-19 es troben a l'antic hospital de la capital cerdana per fer la quarantena. El trasllat es va dur a terme aquest dilluns amb l'objectiu de poder seguir les mesures d'aïllament pertinents. De fet, el brot detectat a l'equipament ha afectat a 18 persones. Mentre uns 150 treballadors d'aquest centre i un altre de Bellver de Cerdanya, tots dos gestionats per la Fundació Hospital de Puigcerdà, tornen a fer-se aquest dijous les proves PCR en el marc del seguiment quinzenal que es du a terme a les residències. La realització d'aquestes proves es suma a les dutes a terme aquest dimecres a un centenar d'alumnes de diversos centres educatius de Puigcerdà que estaven en aïllament.
I mentre tot això passa... Doncs aquí a Lleida l'Ajuntament ha cregut oportú que les festes de tardor segueixin en van. I entre d'altres coses podien passar doncs, aquesta justament que t'explicarem ara. I és que s'ha hagut de suspendre el concert de Manel a les festes de la tardor de Lleida per un positiu a l'entorn de la banda.
El concert de Manel, previst per aquest diumenge, 27 de setembre, als Camps Elisis de Lleida, emmarcat en les festes de la tardor, ha quedat suspès a causa d'un positiu en Covid-19 a l'entorn de la banda, que obliga que tot l'equip guardi la perceptiva quarantena. Tot i que l'Ajuntament de Lleida i Fina Estampa Produccions treballen ja per poder trobar una nova data, es tornarà l'import íntegre de totes les entrades adquirides per a l'actuació. En el seu lloc, Renaldo i Clara, un grup lleidatà de música, actuaran diumenge a les 9 del vespre als Camps Elisis. Aquest concert serà gratuït amb reserva prèvia d'entrada i aforament limitat.
En fi, s'ha de seguir totes les normes, evidentment. Per cert, que recomanen a la població de la Cerdanya no sortir de casa i limiten a un 50% l'aforament de bars i restaurants. El Procicat també acota al 50% l'assistència a actes religiosos i els culturals es mantenen al 70%. No veig jo la diferència que té un acte religiós amb un acte cultural, perquè hi hagi aquest 20% de diferència. És a dir, si has d'anar a l'església al 50% d'aforament, si has d'anar a veure una obra de teatre al 70% de l'aforament. No acabo d'entendre jo les normes que fan anar, per mi que no les tenen clares ni ells, i per això després surten aquests canvis de xifres. Però bueno, que s'ha de limitar l'aforament, això està clar. Per cert, que a Lleida van celebrar un judici a l'Audiència de Lleida, tot i l'oposició de les defenses per superar l'aforament permès per la Covid-19. La jutgessa va ordenar augmentar la separació entre els lletrats, obrir portes i fer pauses per prendre l'aire. Ja està. Ja està. O sigui, el Procicat ens diu: als bars i restaurants no podeu obrir o limitem l'aforament a un 50%. Ara, el jutjat resulta que aquest aforament el passen, però no hi ha problema. La jutgessa diu: tranquils, separeu-vos, farem pauses per prendre l'aire i tot solucionat. Això és fer la guerra pel seu compte, i aquest és el problema. Perquè, clar, si ho fa una jutgessa, per què no ho he de fer jo a casa meva? Quina és la diferència? Què sap ella que jo no sé? Veritat? Doncs si hi ha una norma, és per complir-la a tothom. Perquè si comença a haver excepcions, doncs tothom podem pensar que ens la podem saltar o que jo ja ho faré a la meva manera. I no és un bon exemple, ni molt menys. Per cert, que Vergés, Samper, El Homrani i Jordà estan citats a compareixer a la CAI pel rebrot de Covid-19 al Segrià. Tots els grups han votat a favor de les compareixences demanades pels comuns. I també tenim positius al món de l'esport. Concretament, l'Atlètic Segre va ser dels primers clubs a tornar a l'activitat fa 6 setmanes, van ser els primers, i escolta, a tota màquina, quan els altres clubs, de moment, demanaven informes i tenien prudència i estaven doncs, parats per a veure com anaven les històries. Recentment han aparegut 2 casos de proves positives de coronavirus i això ha obligat a aturar l'activitat d'un equip juvenil i un altre d'infantil. En total són prop de 50 els jugadors que de moment passen en quarantena. De totes maneres, aquests jugadors, els que estan a edat escolar, van a l'escola. Si passen en quarantena, jo no sé exactament si ho han de comunicar a l'escola i automàticament les aules on van també passaran en quarantena o no. No sé exactament si se segueix aquest protocol o no. Canviem de tema. La fruita de Pinyol assoleix el millor preu de comercialització dels darrers 6 anys.
La campanya de comercialització de préssecs i nectarines ha assolit els millors preus de venda en la sortida central dels darrers 6 anys. La d'enguany ha estat una campanya de la fruita dolça atípica marcada per la Covid-19 i l'adopció de mesures per evitar la propagació del virus també ha comportat un increment de costos tant al camp com a les centrals i cooperatives. El director general de Fructat, Manel Simón, comenta que la campanya d'enguany ha estat marcada per la Covid-19.
Aquesta inversió en mesures de prevenció contra el coronavirus, necessàries i obligatòries, doncs també implica un major cost per distanciament en central, per tant, una baixada de la productivitat, una inversió en separació entre els treballadors i una inversió en EPIs.
Aquesta caiguda de la collita en fruita de pinyol, que serà a l'entorn del 30% a Catalunya respecte a la campanya anterior, ha estat conseqüència d'afectacions climàtiques durant l'hivern i la primavera que van afectar el quallat i la floració del fruit a la zona del Baix Segre. A l'inici de la campanya, Fructat va elaborar un protocol molt exigent que recollia diferents mesures de prevenció pensat per a centrals i cooperatives fruiteres. També ha estat actuant com a central de compres per facilitar a les empreses el sector de l'adquisició d'EPI, termòmetres i fins i tot testos serològics. El responsable del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, Bernat Ramon, ha alertat que el sector difícilment podria suportar una nova campanya de la fruita com la d'aquest any.
Seria difícil de suportar i llavors també nosaltres, una de les incidències que fem amb l'administració, doncs és que ens assegurin la mobilitat dels nostres treballadors temporers i que els mateixos doncs, puguin arribar doncs, d'una manera segura per tots, segura a nivell sanitari i segura per ells, però que puguin arribar a les nostres explotacions perquè realment són els que coneixen les maquinàries, coneixen el que han de collir i com ho han de collir.
Mai s'havia plantejat haver de collir fruita en les condicions amb què s'ha fet aquest any, però finalment les empreses agràries i pagesos van implementar els protocols amb normalitat i de manera correcta.
Gràcies, Maria. Fem una pausa rapidíssima i marxem cap a Nadon Veterinaris.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de Forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja parlem del món veterinari, ho fem com sempre, com tota la temporada passada i aquesta també. Ens acompanyaran tota la temporada des de Anadon Veterinaris, que els trobes a internet a www.anadonvet.com, al carrer Segrià, número 11, i si no, el truca als 973-266-388. A més, és fàcil de recordar, eh? Un 2, dos sisos, un 3, dos vuits, 266-388. A més, aquest telèfon té la particularitat de que funciona les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Si truques un dia festiu o a la nit, que sigui per una emergència, una urgència, que sempre et contestarà un veterinari. I això, vaja, jo si tingués un animal de companyia em generaria una tranquil·litat que no veguis. Sempre hi haurà algú a Anadon Veterinaris que t'ajudarà. 973-266-388. Avui, amb la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, avui anem a parlar d'actualitat, d'actualitat, sobretot de la ciutat de Lleida, perquè no és un tema que ens agradaria tocar, però clar, és que toca directament a tot el tema veterinari, i és aquestes noves taxes municipals, tant de gats, fures com gossos. És una mesura poc popular, bueno, primer perquè tampoc s'ha explicat massa, o no s'ha explicat gens, i després doncs perquè la gent no l'entén, però no l'entén de cap manera. Suposo que vosaltres heu rebut ja trucades per demanar informació, per queixar-se, què és això, amb com m'afecta, suposo que sí, no?
Sí, a més, justament, nosaltres col·laborem amb una protectora, que és la Lídia Argilés, i justament va sortir al diari ahir perquè no estan gaire d'acord amb aquesta nova mida de la paeria.
Ja. Aviam, anem a explicar-ho, perquè és una nova taxa que el que pretén és cobrar anualment per cada gos, gat o fura que tinguem.
Censat.
Sí, el moment de censar-los, i a partir de llavors, doncs, sí, cada any. El tema dels gats i les fures són 10 euros anuals.
Sí, al moment que vas a censar l'animal, els pagues, i després cada any.
Ahà. Què obtens a canvi d'això? Perquè això tampoc s'ha explicat, no?
No, jo el que obtens no ho sé. En teoria diuen que millorar els pipicans i les zones per passejar les nostres mascotes, que vindria a reduir-se als gossos, bàsicament.
Sí, perquè els gats, no veig massa gat jo, pel carrer passejant.
I fures?
En fures tampoc.
Bueno. A veure, vull explicar alguna cosa. El que és obligatori, perquè això és obligatori també, és ficar el xip.
Sí.
Llavors, amb els papers que donem, que això sí que ho has de fer al veterinari, amb els papers que donem del xip, vas a censar l'animal. Val? I al moment de censar és quan te cobren això.
Val. El xip, perdona, ser, el xip és obligatori tant a gossos com a gats, i a fures també.
Obligatori, sí, això és obligatori. Val? Lo que passa que amb aquesta mida, lo que estic veient és que molta gent igual ja ni fica el xip a l'animal perquè sap que després té aquesta tassa de per vida.
Sí, sí, clar. És que clar, hi haurà, o sigui, havíeu fet una feina enorme per conscienciar la gent que s'havia de censar els animals.
Sí.
I ara surt aquesta mesura tan antipopular que el que farà, jo crec que és justament l'efecte contrari en el tema del censar, crec.
A veure, espero que no, censar, però igual que de ficar el xip, és interessant, perquè, clar, els estudis, la població, tot s'estudia a partir de tindre censat al teu animal. I després, el tema del xip, bueno, per si és per... tot això està molt bé, però no sé si ara donarem un pas enrere amb aquesta nova mida, no ho sé.
Escolta, anem a parlar dels gossos també, perquè, bueno, els gossos també estan sota aquesta taxa, el que passa és que és una mica més elevada. Els gossos són 20 euros
Els gossos...
Els normals, bueno, els normals. Els, no, els que no són de raça perillosa.
Sí, 20 euros.
20 euros.
20 i els euros que... al moment de censar i 20 mateix. Euros després, anual, igual.
Sí. Si funciona igual. Els que són de raça perillosa, que això ja està, suposo, tipificat, aquests tenen un pagament diferent.
I el que vull especificar és els que són de raça perillosa, que això és molt fàcil de saber si el teu és... buscar a internet gossos classificats de races perilloses, hi ha una llista, però el que vull deixar clar és que són els de raça pura, per dir algo, i els barrejats. Vull dir que si tu tens, m'invento el gos, no? Un de raça perillosa, un Rottweiler, per dir algo,
sí,
o qualsevol de la raça que sigui considerada com perillosa, i el creues amb un chihuahua, el que surti d'aquesta barreja també està considerat de raça perillosa, que això molta gent no ho sap. Els creuats, diguéssim, encara que sigui amb un caniche, que és tot menys perillós. Fico així...
No, però vull dir, has dit, sí, ho has dit bé, un Rottweiler i un chihuahua que sortiria un Rottweiler, no? I llavors aquest també està considerat.
La barreja està considerada com gos de perillós. De raça perillosa.
Estava pensant ara que si tu te'n vas amb una protectora a adoptar un gos, suposo que t'ho diuen, no?, quina raça és.
Hi ha moltes barreges i no se pot saber, però algunes que es veu, perquè la barreja ha anat més cap al costat de la raça perillosa i visualment es veu que un dels dos pares era un considerat de raça perillosa.
Clar. Els de raça perillosa són 90 euros el primer any, 90 euros el primer any, i a partir d'allí...
40 cada any.
40 cada any.
Són 90 perquè 50 te fan pagar per ser de raça perillosa, que fins ara eren 6 euros.
Sí, bueno, un increment de, sí, de l'IPC normal, sí.
Clar. Del 90%.
Sí.
Te fan pagar només per ser de raça perillosa 50 euros i 40 de la tassa aquesta nova, que te la cobren al moment, llavors són 90 el primer any i després 40 cada any.
Sí, que sigui de raça perillosa només té un... Bueno, sí, és el primer any, però després la resta d'anys és el 40, doble que un gos normal.
El doble que els altres, sí. Bueno. I ja te fan pagar, que per tindre un gos normal, diguéssim, no te fan pagar res. Només lo del cens, però aquest ja només per ser de raça perillosa,
sí,
50 euros.
Bueno, deixeu-me que faci una crida, que això ho haurem de començar a fer, sisplau, no abandoneu animals. No, perquè és un altre dels efectes col·laterals que pot tenir aquesta història. O sigui, al final, aviam, no, te l'has d'estimar molt poc, per abandonar-lo per 10 euros a l'any o 20 euros a l'any. Però,
sí, o 40.
O 40, però algú pot dir, escolta, mira, sisplau, no els abandoneu, no, que no sigui per això, vull dir, no ho sé. Ara potser més que mai hem de tenir en compte que no es regalen animals i que abans de fer-nos amb un animal ens hem de fer aquelles preguntes que durant aquest curs ens tornarà a recordar la Imma de, aviam, ho tinc clar, que jo puc tenir un gos a casa o un gat. Bueno, és una nota més, la taxa aquesta.
Sí.
Però bueno.
I el que dius de regalar, si voleu regalar una mascota, teniu que tindre molt clar que la persona que li regalareu la vol.
Sí.
És algo que aquesta persona està buscant, que fa temps que la vol, que està disposada a tindre-la, tant econòmicament com en qüestió de temps i, bueno, tot el que comporta tindre una mascota. Que estigueu segurs que la vol, no arribar i, mira, te regalo un gosset o un gatet i igual l'altra persona no vol tindre un animal.
Informeu-vos, com ho podeu fer? Trucant al 973-266-388. Et recomano aquest telèfon, perquè si truques a l'Ajuntament et costarà primer que t'atengui algú, però després que trobis algú que sàpigui de què li parles et costarà una mica més, i després, quan trobes algú que sàpigui de què li parles, que et sàpigui donar informació, això ja és l'odissea. Per tant, anar d'on veterinaris, escolta, que allí sí que estaran al dia. Carrer Segrià número 11, 973-266-388, ells sí que saben de què parlen,
sí,
i t'informaran de... Que sí, que també n'hi ha, Que per cert, un dia podem parlar d'això, no?, del comportament dels gossos i dels amos als carrers. És a dir, els gossos han d'anar lligats sempre o no, hi ha excepcions, a on, sí, no, què fer, fer, què no fer. Ho dic perquè de vegades veus coses pel carrer que dius, és que jo realment no sé si es pot o no es pot fer. Però bueno, això en parlarem un altre dia. Anna, d'on veterinaris que ens acompanyen tota aquesta temporada, a Carrer Segrià número 11, al telèfon 973-266-388 o a www.anadonvet.com. Avui ens ha acompanyat la Imma Sabater, que és infermera veterinària. Imma, un plaer, com sempre, gràcies.
A tu.
Doncs apa, que anem directes cap a parlar de salut i de nutrició.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
De salut i de nutrició, que ho fem sempre amb el Cristian Didier, que és el nostre nutricionista. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, buen día, ¿cómo estás?
Pues mira, estoy bien y voy a cumplir un reto que me han lanzado esta mañana, un challenge. Ahora se llama un challenge, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Me faltaría acompañarlo de un vídeo y a ponerlo en las redes sociales, pero bueno, es lo mismo. Me he comido dos croissants esta mañana, de chocolate, además.
¿Estaban ricos?
Estaban buenos. ¿Qué le vamos a hacer? Estaban buenos. Bueno, la María se enrió porque igual han sido tres, pero bueno, es igual. Por antena vamos a decir que son dos. Y me han dicho, ¿a que no se lo dices a Cristian? Pues mira, se lo voy a decir y en antena. No, a ver, bueno, mira, esto es lo que pasa a veces, ¿no? Un desayuno, cositas para picar, bueno, dos croissants y tal. ¿Esto tiene alguna relación? Es decir, ¿ayuda a mantener bien las defensas? No tiene nada que ver, ¿eh? Ya ves que yo voy a desviar el tema, ¿eh? Pero ahora, o sea, te lo digo porque este fin de semana viene muy...
La pregunta es, ¿los croissants aumentan las defensas?
Eso, sí. ¿Va bien o no van bien?
Vale, pues sí que van bien.
¿Ah, sí? Hombre, pero sí, hombre, no me lo digas ahora, que me los he comido con una sensación de culpabilidad que no veas.
Pues mira, a ver, una de las cosas que intentamos en nutrición es la comida consciente, que llamamos, ¿vale? Ajá. ¿Qué significa eso? Significa que intentemos conectar con lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, ¿no? O con lo que necesita o lo que necesita en ese momento, ¿vale? Entonces, muchas veces, o la dietética o la nutrición, las personas siempre lo relacionan con no puedo comer algo, o está prohibido, ¿vale? Entonces, toda esa amalgama de prohibiciones y de tal, muchas veces generan frustración, incluso culpabilidad. Y todas estas sensaciones negativas, desde luego, que son negativísimas.
Eso sí,
para el sistema inmunitario, ¿no? Es muy importante que conectemos con lo que queremos. Evidentemente, nada está prohibido, todo está permitido. Lo que pasa es que has de pensar y has de conectar con aquello de que si tu cuerpo constantemente te está pidiendo, por ejemplo, chocolate dulce o una bollería, es que algo está desequilibrado, porque no es normal tampoco, claro, que pase eso, ¿no? Una claro. cosa es que...
Pero no es mi caso, ¿eh? A mí me los han puesto delante y claro, pues ya está, ¿eh? Pero la pregunta iba sobre todo, y ahora ya poniéndonos serios, ¿eh? Y es que este fin de semana ya nos han dicho que va a haber una bajada de temperaturas generalizada. Vamos a entrar en el frío de golpe, otoño, primeros resfriados, con la situación que tenemos, solo nos hace falta toser en algún sitio público, que ya te miran mal. No sé si hay manera de empezar a trabajar el tema de las defensas para no coger ni un catarro.
Desde luego. Bueno, forma parte del equilibrar. Escucha tu cuerpo lo que necesita, porque si necesita agua te estará pidiendo, la piel estará seca, uh-huh, los ojos te picarán, te dolerá un poco la cabeza. No he bebido agua en todo el día, bebe agua. Entonces el cuerpo te lo pide y forma parte del sistema inmunitario. Muy, muy importante que te escuches y que pienses. Pero hoy vamos a hablar de un mineral importantísimo en el sistema de defensas, que es el selenio, ¿vale? El selenio es un mineral que se habla poco. Es un micromineral, es un mineral que necesitamos en poca cantidad y que genera una problemática porque actualmente muchos alimentos ya no tienen este mineral, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hablar de este mineral y dónde lo podemos encontrar para intentar empujar un poquito a este sistema de defensa, que no solamente depende de cosas milagrosas, ¿eh? Depende de un montón de cuestiones.
Por
ejemplo, lo que decía del agua, de comer fruta, de lo que decíamos la semana pasada, por ejemplo, o de comer legumbres, o de comer fibra, ¿no?, el día a día, ¿no?
Cosas por cierto, una cosa que siempre nos has dicho, que salvo prescripción, evitemos los suplementos. O sea, es que vamos a hablar del selenio. Pues mira, voy a un sitio y me compro selenio en pastillas. No, si lo podemos comer en los alimentos, mucho mejor.
Sí,
salvo prescripción, ¿eh?
Claro, desde luego. Si tienes una deficiencia muy importante, no te preocupes que lo sabrás, el médico te lo dirá.
Claro.
¿Vale? Pero la problemática está en el tipo de alimento, porque el selenio no está en todos los alimentos.
A ver.
No es un mineral que suele estar en cualquier sitio.
Uh-huh.
Suele estar en alimentos integrales puros, ¿vale? Por ejemplo, un alimento muy rico en selenio es el trigo sarraceno, por ejemplo. O la cebada, por ejemplo, que son minerales que en el cereal puro, en el cereal con toda la cáscara de fuera, la cubierta, está presente, ¿no? El trigo sarraceno es un grano, es un cereal que tenemos a la base. O sea, en España somos buenos productores de trigo sarraceno.
¿Mm?
Y yo no sé si de los que nos escuchan come trigo sarraceno.
Hombre,
¿Tú lo utilizas, Ricardo?
Es que yo así con este apellido pues no te sabría decir.
Pues
claro, no sé si está... Yo compro pan integral, no sé si será de esto o no.
Normalmente no, porque el trigo sarraceno es un cereal que no tiene gluten y no es panificable, entonces normalmente no se hacen panes con él. Y si se hacen, son panes más especiales para celíacos. Entonces,
pues seguramente no lo tomo, ¿eh?
Pues os animo a todos los que nos estén escuchando que vayáis a una granería y compréis el trigo sarraceno. Por cierto, ¿sabías que existen las granerías, no?
Sí.
En cada barrio hay una,
y cada vez,
muy poca gente.
Y no, cada vez yo creo que va a haber más, que la gente les gusta ya empezar a comprar a granel, que eso es muy buena noticia también,
desde luego.
Entonces, pero, oye, el trigo sarraceno este, ¿cómo me lo tomo?
Bueno, pues el trigo sarraceno es como un arroz. Es un cereal que es integral y el grano es muy parecido al arroz, ¿vale? Es muy fácil de hacer. Yo suelo hervirlo en abundante agua con una hojita de laurel. Y entonces te queda hervido. Con unos 10 minutos, 15, porque es un cereal integral que se cocina bastante rápido, ya lo tienes hecho.
Uh-huh.
Entonces, aquí le podemos añadir como si fuera un arroz. Puedes combinarlo con verduras, que yo lo hago muchas veces, ¿no? Con verduras ricas en antioxidantes, por ejemplo, como remolacha, como zanahoria, como calabaza, que venía ahora en la temporada de calabaza.
Uh-huh.
Entonces, haces un sofritito de estas verduras y añades el trigo. Esto es una combinación ideal para el sistema de defensa, porque aumenta las verduras ricas en carotenoides, estas verduras color naranja, ¿no? Y colores rojos potentes, como la remolacha, que tiene muchos nutrientes, y un trigo sarraceno que es rico en selenio, rico en minerales de estos que son más pequeñitos y que no comemos tanto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo mezclas todo y te queda un super plato de
muy
trigo
bien.
Sarraceno con verdura. A los niños les encanta. Es uno de los cereales nuevos que gusta mucho.
Uh-huh.
Porque al paladar es muy rico de sabor.
¿Esto una vez por semana es buena idea?
Sería genial. Si sustituyes un cereal más blanco por un trigo sarraceno, y estás ganando muchísimo en salud y en el sistema inmunitario. Puedes sustituir, por ejemplo, un día de patata por un trigo sarraceno.
Uh-huh.
Puedes sustituir un día de arroz blanco por trigo sarraceno. Mira, el otro día hicimos en un cole trigo sarraceno a la cubana.
Muy bien.
Entonces, mira, pues el trigo sarraceno hervido con su tomate, con su huevo frito, hicimos un plátano a la plancha y se lo comieron estupendamente. Está riquísimo. Pero cambias un cereal blanco, como el arroz blanco, sin ser integral y sin todo este componente de micronutriente por un cereal súper fácil de cocinar que es súper nutritivo.
Muy bien.
Como el trigo sarraceno.
Doncs el trigo sarraceno, que avui l'hem conegut, potser ja el coneixeu, jo no, però jo sí que faré això, aniré a una graneria i el buscaré i el cuinaré. Y que me agradará seguro, porque es que al final yo tengo el problema de que me gusta todo. Que esto, bueno, un problema, también es una virtud, ¿eh? Si te sabes controlar. Y el probaremos, y eso nos anirá bien. Pero las próximas semanas ya seguiremos hablando de cómo reforzar el tema inmunitario, que este año, ya te digo yo, que el otoño y el sistema inmunitario va a ser más importante que nunca, ¿eh? En fi, parlem de salut i de nutrició, ho fem com sempre, des de Disanta Nutrició amb el Christian Didier, sabeu que és nutricionista, busqueu-lo a les xarxes socials, Christian Didier o Disanta Nutrició, i veureu que tenen un munt de vídeos, de recursos, d'ajudes, i si al final dieu, escolta, que jo vull anar a fer una visita per explicar-li el meu cas concret particular, segur que no sortireu defraudats ni molt menys, no perdreu res a Disanta Nutrició. Christian Didier, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres, que anem directes cap a la una de la tarda, d'aquí uns minuts arriben les escapades de COPE amb el David Velasco, avui en directe des d'Andorra. Parlarem de moltes opcions de cara al teu temps de lleure, perquè encara que estem a la situació que estem, es poden fer coses. No es poden, s'han de fer coses. I per tant, doncs, independentment de les xifres que us donem de Covid i d'històries, amb les mesures aquestes de distància, 1,5 metres, 2 metres, mascareta, tots, i higiene de mans, i no tocar res, i no tocar-nos la cara sense rentar-nos les mans, pràcticament pots fer el que vulguis. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, darrera hora informativa, i després les escapades de COPE. Demà hi tornem a partir de les 12:20, puntuals com sempre.
Herrera en COPE.
Estar informado.